Ens acompanya l'exconseller de Medi Ambient, Habitatge i actual diputat Salvador Milà, que aquest dilluns ha participat a la taula de rodona Què passa amb l'aigua a casa nostra, organitzada per Iniciativa per Catalunya Verds. Bon dia.
Bon dia.
D'on ve l'aigua que consumim els catalans?
Bé, en tot cas haurem de parlar per circumscriure'ns una mica on ve l'aigua que bevem a Sant Cugat, per exemple, i a tota el que en diem la regió metropolitana de Barcelona, que és tant l'àrea com també les comarques com el Maresme, com el Vallès, fins i tot com una part de l'Anoia, etc. On ve? Bàsicament ve del Ter, una part, ve del Llobregat, una altra part important, ve dels pous i captacions que tenen les companyies locals, algunes encara n'hi ha que tenen pous i aigua pròpia, i amb una petita part, per desgràcia, perquè podria ser més, ve de les plantes dessaladores que hi ha al Prat del Llobregat i també a la Tordera. Una mica el resum és aquest, no? L'aigua ve, bàsicament, doncs, tota ve de la natura, el que passa és que una ve de la superfície, els rius, l'altra ve de les aigües subterrànies o subalbes, que serien els pous, i l'altra, a Catalunya, des de fa ja uns 5 anys, disposem de dessaladores que ve l'aigua del mar tractada.
I a Catalunya, i concretament a l'àrea metropolitana, hídricament som autosuficients?
En aquests moments, amb aquestes condicions, sí, fins i tot estaríem en condicions, si féssim servir bé les desalinitzadores, d'anar retornant l'aigua cap al Ter. Hi ha un compromís que l'anterior govern catalanista d'Esquerra va atendre després de molts anys que Convergència i Unió no havia fet cas, que és retornar cabals del Ter. És a dir, en aquest moment doncs, estan venint 8 metres cúbics per segon d'aigua des del pantà de Susqueda i del Pastanal, i hi ha el compromís d'anar reduint aquesta aportació d'aigua de la conca del Ter, que en definitiva doncs, fa falta per mantenir el bon estat ecològic del riu Ter i per mantenir doncs, també els serveis de les comarques del Gironès i les tamés que es troben al seu curs, i per tant nosaltres si aprofitem bé l'aigua que tenim, si en fem una bona gestió, com hem vingut fent en els últims anys, amb estalvi, amb eficiència, evitant pèrdues, i aprofitem més les dessaladores, podrem disposar d'aigua fins, com a mínim, 25 anys més.
Les pèrdues és un dels principals problemes que té la xarxa aquí a casa nostra?
Ho era quan vam entrar al govern catalanista i d'Esquerres el 2003. Aquí cal dir que molts municipis, sobretot els que tenien companyies municipals d'aigua, es van preocupar molt d'evitar aquestes pèrdues, és a dir, que se'n diu l'eficiència de la xarxa, no? Penseu que hi havia municipis que el 30 o 40% de l'aigua es perdia amb fuites, etc. Fins i tot ens vam trobar que la portada d'aigües del Ter tenia l'alçada de Badalona, també tenia pèrdues. Això a poc s'ha anat arreglant, però continua havent-hi un marge perquè els ajuntaments, les companyies subministradores, tant públiques com les concessionàries, facin una millor gestió de la xarxa, és a dir, canvien les canonades, evitin fuites també o desaprofitar les aigües que tenim en molts municipis que si bé no són potables poden servir per parcs i per jardins o pel rec de carrers, etc. És a dir, hi ha molt de recorregut a fer en l'àmbit de l'eficiència amb l'ús de l'aigua. I això també passa pels domicilis. Per tant, la millor aigua, diríem, és la que no es gasta i no per això vivim pitjor.
Com es gestiona, o sigui, quin mapa tenim de la gestió que se'n fa, tant pública com privada, aquí a casa nostra?
Bé, amb l'àmbit aquest que hem dit de la regió metropolitana de Barcelona, i després entrarem també a l'àrea metropolitana on es troba Sant Cugat, diríem que la gestió en alta, i això tècnicament vol dir la captació de les aigües dels pantans, dels rius, de les dessaladores, ho feia fins ara una companyia pública que era Aigües del Ter i del Llobregat, Aigües Ter Llobregat. Aquesta era l'encarregada de distribuir l'aigua en tota aquesta àrea, a part d'unes aportacions que tenen a l'àrea metropolitana de Barcelona, Sant Joan d'Espí, que si bé també haurien de ser públiques, estaven gestionats per Aigües de Barcelona. Aquesta és la distribució en alta. Quan entrem en la distribució domiciliària, que és una competència municipal, en el cas de l'àrea metropolitana de Barcelona, on està Sant Cugat, aquesta és una competència metropolitanitzada, és a dir, que l'àrea metropolitana té la competència per la llei de creació de l'entitat metropolitana de gestionar aquesta aigua en baixa, excepte aquells municipis que continuïn mantenint companyies pròpies, que tenien o companyies municipals o que tenien concessions pròpies. Però si aquestes concessions desapareixen o si l'Ajuntament renuncia a tenir la seva pròpia companyia municipal, segons un acord que s'acaba de prendre la setmana passada a l'àrea metropolitana, tot això passarà a una societat d'economia mixta que s'ha creat entre l'àrea metropolitana i en aquest cas Agbar, Aigües de Barcelona, per gestionar tant la distribució en baixa com el sanejament, incorporant-hi l'empresa municipal, l'empresa metropolitana de serveis de sanejament, que ha passat a refondre's amb una gran companyia, precisament d'això venim a parlar, que això comporta doncs, clarament una privatització d'uns serveis metropolitans que s'han donat en unes condicions molt especials i desfavorables per l'interès públic a Agbar, amb un 85%.
Que de moment Sant Cugat en queda fora.
En queda fora, això és el que ara comentarem amb els companys d'aquí, amb la mesura que mantingui una companyia municipal o una companyia concessionària pròpia, que és Sorea, però no oblidem que Sorea també forma part del grup Agbar. Per tant, a la pràctica, el que pot passar, i de fet passarà, és que Agbar barra Sorea incorporarà els mateixos criteris de gestió i de tarifació cap a les companyies locals i a poc intentarà imposar doncs, a l'Ajuntament de Sant Cugat i d'altres les seves polítiques tarifàries perquè ho tindrà molt fàcil per dir bé, si això és el que em paguen l'àrea metropolitana de Barcelona, doncs vosaltres no podeu ser menys. I aquest és un perill que hem de denunciar i que en tot cas doncs, s'haurà de fer una actuació política aquí al municipi perquè l'Ajuntament continuï mantenint el control de les seves tarifes i especialment demani comptes, que és la clau, no? És el que no s'ha fet a l'àrea metropolitana, demanar els números a Aigües de Barcelona.
En aquest sentit, doncs, el perill és aquest, no?
El perill és, en definitiva, el que ja s'està produint. Mireu, fins ara, els ciutadans que ens escolten, fins uns anys enrere, l'aigua era potser de les despeses domèstiques la menor. Això s'ha acabat. És a dir, durant molts anys, i no només amb els últims, es va anar amb una política progressiva que incorporava els costos de sanejament a través del cànon de l'aigua, que és el cànon que cobra l'Agència Catalana de l'Aigua, és a dir, la Generalitat, per als serveis de gestió integral del cicle de l'aigua. Després s'han anat incorporant els majors costos de les noves infraestructures que s'han fet de millora de portada d'aigües, de la interconnexió entre el Ter i el Llobregat a través del túnel de la Fontsanta, que travessa precisament tota la serralada de Collserola, per millorar doncs, l'eficiència d'aquest sistema i la incorporació de les dessaladores. Tot això ha fet que la tarifa d'aigua en alta pugi. Amb la privatització d'Aigües Ter Llobregat que s'ha entregat a Acciona, que és aquesta distribució en alta, ja hem passat fins a 0,70 euros metro cúbic d'aigua en alta. Ara caldrà afegir-hi les tarifes que aprovarà l'àrea metropolitana de Barcelona amb aquesta empresa mixta de serveis, aquesta empresa de serveis mixtes, que incorporarà també els beneficis que fins ara no es pagaven a Agbar, o que almenys ara declararà, i a més un cànon incomprensible de 20 milions d'euros que l'àrea metropolitana vol cobrar pel fet d'haver cedit aquesta joia de la corona a Agbar. És a dir, li dona el 85% de la propietat de tot el que és el sistema d'abastament i sanejament d'aigua a l'àrea metropolitana i l'àrea metropolitana, l'entitat, doncs s'embutxaca 20 milions. Qui els pagarà aquests 20 milions? Els usuaris. Qui pagarà els beneficis d'Acciona per l'aigua de Ter Llobregat? Els usuaris. Qui pagarà els majors costos doncs, que aquestes companyies que tindran un monopoli doncs, aniran incorporant? Els usuaris. I per això venim hem parlat avui precisament d'aquest tema.
I per què s'ha privatitzat Aigües Ter Llobregat i després tot el que ha esdevingut després, que hi ha bueno, recursos, estimació per part de la UARC, a què és degut tot?
L'excusa que ha posat el govern de Convergència i Unió, que va posar l'any passat, era el deute financer d'Aigües Ter Llobregat. Expliquem això. Aigües Ter Llobregat ha fet una important política inversora durant els últims anys i precisament es va iniciar durant el govern catalanista d'Esquerres. Per què? Perquè ho he explicat abans. Perquè l'abastament a l'àrea de Barcelona estava penjant d'un fil i a més l'única solució que havia trobat el govern de Convergència i Unió anterior al govern d'Esquerres era el trasbassament de l'Ebre. El país va reaccionar contra el trasbassament de l'Ebre i el compromís que vàrem tenir quan vam entrar al govern l'any 2003 va ser de establir un nou sistema de gestió de l'aigua i de l'abastament que garantís aquesta pregunta que vostè m'ha fet anteriorment. Tenim garantit el subministrament d'aigua de qualitat per al futur i pel present a Catalunya, a l'àrea metropolitana? Sí, gràcies a les desaladores, gràcies a les inversions que han fet en millora de les portades d'aigües, evitant fuites, fomentant l'estalvi i l'eficiència que s'ha fet durant aquest període, millorant i potabilitzant molts pous, millorant la captació d'aigües del Llobregat a través d'una planta d'osmosis inversa a Sant Joan d'Espí, etc, etc. Totes aquestes inversions, en definitiva, s'han traduït en un capital, i això és el que no explica mai el govern de Convergència i Unió. S'ha traduït en que el valor de les instal·lacions actualitzades, renovades, que té Aigües Ter Llobregat supera més de 1.000 milions d'euros. És a dir, són uns actius importants, i els gestors d'Aigües Ter Llobregat, abans que s'entregués Acciona, varen presentar un que se'n diu un project finance, és a dir, un projecte de finançament que perfectament permetia recuperar aquestes inversions a llarg termini, a curt, a mig i a llarg termini. Hi havia deutes de proveïdors, hi havia deutes doncs, financers, hi havia deutes d'instal·lacions, però totes eren amb inversions que estaven tot just començant a amortitzar, és a dir, per tant, que tenien molt de valor. Doncs bé, això s'ha regalat a canvi d'uns hipotètics, i dic hipotètics perquè ja veurem com acaba, 800 milions d'euros al llarg de 50 anys, que també incorporen interessos, incorporen costos financers, que en definitiva es farà seus Acciona. Amb la salvetat, i això crec que la gent que ens escolta ho ha de tenir molt clar, que és que això no ha significat que aquest deute de 600 milions d'euros que hi havia financer i de proveïdors se l'han portat a Acciona, que semblaria un mateix lògic, no? Bé, doncs ho donem a una empresa, assumeix els costos, durant 50 anys ho recuperarà. No. El deute dels 600 milions ha passat al pressupost ordinari de la Generalitat. És a dir, a Acciona se li ha lliurat, en el que se'n diu limpio de polvo i paja, un patrimoni de més de 1.000 milions a canvi d'uns cànons durant 10 anys que representaran 850 milions. Però amb el finançament d'aquest cànon a càrrec dels usuaris i amb els beneficis industrials a càrrec dels usuaris. Ha sigut el negoci del Robert amb les cabres, però aquesta és la cantarenya que estem acostumats a sentir per part del govern de Convergència i Unió. Tots són els deutes del passat i no ens explica els deutes d'infraestructures, de sanejament, d'abastament, de qualitat de l'aigua que ens va deixar. Això s'ha invertit, ara tenim aquest capital i aquest capital és el que es dona a canvi d'uns cànons que en definitiva aniran a altres finalitats quan haurien d'anar per l'aigua. Legalment haurien d'anar per l'aigua.
I en aquest sentit, quin paper ha jugat l'exconseller Lluís Recoder?
Bé, el Lluís Recoder, aquest és un misteri a aclarir, és a dir, suposo que algun dia l'exconseller escriurà, mataroní per cert, d'origen com jo, però exalcalde de Sant Cugat, escriurà les seves memòries i s'explicarà què va passar en l'últim període, perquè tot aquest procés de privatització d'Aigües Ter Llobregat s'ha convertit realment en una diríem una pel·lícula rocambolesca, que no vull qualificar el gènere, però sí que queda molt clar que en principi tot estava dissenyat perquè això s'ho quedés Aigües de Barcelona, i van haver-hi pressions polítiques a nivell de presidència, però es van presentar dues companyies, Aigües de Barcelona i Acciona, i el Departament de Territori i Sostenibilitat, que dirigia el conseller Lluís Recoder, es va inclinar, sembla que es va inclinar per Acciona. El que és sorprenent és que aquesta adjudicació que es va fer contra la voluntat de presidència va ser objecte d'un recurs per part d'Aigües de Barcelona davant d'un organisme de control de la contractació que depèn de presidència, i ai las, ves quina casualitat, van informar desfavorablement i van desqualificar l'adjudicació que Territori i Sostenibilitat havia fet Acciona. No sé si serà per casualitat, però el conseller Recoder va dimitir amb les mateixes dates. Ell diu que és per circumstàncies professionals, però aquí està el fet. En el temps coincideixen aquestes situacions, no? Un enfrontament entre presidència de la Generalitat, concretament el conseller Homs, que controla aquest organisme de contractació, i el Departament de Territori i Sostenibilitat, que havia fet una aposta per Acciona. Un es desautoritza l'altre, el senyor Mascongell, el conseller d'Economia i Finances, el que volia era cobrar abans del 31 de desembre com fos, li van cobrar Acciona, i al cap de 24 hores d'haver cobrat, li van dir que no, això no és teu. Bé, si fos un altre país o unes altres circumstàncies, algú qualificaria d'en paraules molt gruixudes que jo no vull dir per no esvolotar més del que ja és prou indignant el que explico.
No, però en aquest sentit vull dir, creu que Recoder simplement, com si diguéssim, s'ha vist immers en aquesta batalla entre les dues empreses?
Bé, en tot cas, que no pot ser el exconseller Lluís Recoder, i em sap greu ara doncs, parlar-ho aquí, perquè ell en definitiva no pot contestar, el que és segur és que no ha sigut un element passiu. perquè per responsabilitat seva, en el bon sentit, com a conseller de Territori i Sostenibilitat, l'òrgan de la taula de la mesa de contractació depenia de Política Territorial i Sostenibilitat i va nombrar la mesa corresponent. Per tant, no és un agent passiu, no és algú que s'ho mirava i que s'hi trobava pel mig. Una altra cosa és si va guanyar, si va perdre, si va tenir una victòria pírrica perquè va aconseguir que s'adjudiqués a Acciona i al cap de, 24 hores d'una altra banda li esmenaven la plana. Això jo crec que ell tindrà ocasió d'explicar-ho algun dia.
Doncs Salvador Milà, moltes gràcies per atendre a Qua.cat i fins la propera.
Fins la propera, lamento que és una mica liat tot això que he explicat, però segurament algun dia em faran una pel·lícula.